Explicaven això, doncs, que havien estat, doncs, això, al camp de concentració, després quan van venir aquí... Bueno, és una cosa, la veritat, doncs, bueno, que colpeix, vull dir que és emocionant.
Que l'escalf aquest que intentem acostar a les famílies se'l reben i que ens serveix també, doncs, per afrontar el futur amb una altra mirada, partint des d'aquesta memòria històrica que forma part de la nostra memòria col·lectiva i, per tant, de la nostra identitat.
L'Hospitalet suma 10 noves llambordes en homenatge als hospitalencs deportats als camps de concentració nazis que se sumen a les 21 que ja s'han instal·lat a la ciutat des de l'any 2023. L'acte central ha tingut lloc aquest cap de setmana a la plaça Espanyola i ha comptat amb la presència d'autoritats i familiars de les víctimes. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest homenatge als hospitalencs deportats als camps de concentració nazis que s'ha fet aquest cap de setmana. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Obre portes al recinte de Fira Gran Via al Saló Piscina Barcelona. Fins dijous reunirà més de 400 expositors procedents de 30 països. Amb prop d'un 70% d'oferta internacional, el Saló referma el seu lideratge europeu i es consolida com la cita imprescindible per descobrir el més nou en piscines, wellness i espais exteriors. L'escriptor cubà Lorenzo Lunar ha rebut aquest cap de setmana el Premi de Novel·la Negra L.A. Confidencial per Cobre en la Sangre, una novel·la ambientada a la zona minera de Río Tinto, a Huelva, a finals del segle XIX, en un context marcat per les darreres guerres colonials i l'ensorrament de l'imperi espanyol. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha perdut per 2-0 al camp del Can Vidalet. El conjunt de Cristian Gómez ha vist frenada així la millora que semblava que havia tingut en les dues últimes jornades. La tercera jornada de commemoració dels deportats hospitalencs del nazisme ha tingut lloc aquest cap de setmana amb la col·locació de 10 noves llambordes Stolperstein. El projecte, iniciat a Berlín l'any 1996, va arribar a l'Hospitalet fa un parell d'anys i ja comptabilitza fins a 31 llambordes ubicades on van viure les víctimes que van ser enviades als camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial.
Aquest dissabte ha tingut lloc la tercera jornada de record i reconeixement als deportats hospitalencs als camps de concentració nazis. Durant tot el matí, una desena de noves Stolperstein s'han col·locat davant la casa on van viure els deportats, indicant el seu nom, la data de naixement i de mort, el camp on van ser enviats i si la persona va ser alliberada o executada. Les Stolperstein, literalment pedres que fan ensopegar, són llambordes en forma de cub, fetes de ciment i cobertes de llautó daurat. Van ser ideades per l'artista alemany Günter Demnig per a rendir homenatge a les víctimes de la discriminació i l'odi estès per Europa entre els anys 1939 i 1945. A l'Hospitalet s'han identificat fins a 67 presoners del nazisme, dels quals només van sobreviure 24.
És emocionant. La llàstima és que, bueno, els que més haguessin sentit l'emoció, pues és això, és el seu pare, la meva mare i la meva tia, la seva, que són els que més, pues clar, ho van viure nosaltres, bueno, perquè hem sentit explicar, sobretot els que són més grans, els més petits ja no, potser ja no van sentir tant, però bueno, i explicaven això, doncs, que havien estat, pues això, al camp de concentració, després quan van venir aquí. Bueno, és una cosa, la veritat, pues, bueno, que colpeix, vull dir que és emocionant. Que aquí vivien els avis nostres...
Aquí veníem, bueno, a fer els Nadals i Nadals, diumenges... I, de tot.
I aquí vivien, doncs, això, el Joan, el tiet, i bueno, doncs això.
La tieta soltera, que va quedar sempre aquí...
Veïns entranyables.
Sí, 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 exacte, sí. Veïns. I bueno, ara que ha canviat molt, la veritat, per això jo recordàvem el negoci que hi havia, que era un bar on baixàvem a comprar, que ens... bueno, aquestes coses...
L'acte central ha reunit a familiars, veïns i autoritats a la plaça Espanyola per posar en valor la tasca de memòria democràtica i el llegat de les víctimes. Com és habitual, els alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda també han participat, acompanyant els familiars i contribuint amb la lectura de les biografies dels 10 homenatjats. Finalment, l'acte ha culminat amb la interpretació coreografiada de la simbòlica cançó Gallo Rojo, Gallo Negro.
Crec que recordar és un acte de justícia social i també un acte d'esperança, de poder recordar el nostre passat, retre homenatge a aquestes persones i commemorar-les en tant a, doncs, això, a les seves vides que van ser truncades, que l'escalf aquest que intentem acostar a les famílies se'l reben i que ens serveix també, doncs, per afrontar el futur amb una altra mirada partint des d'aquesta memòria històrica que forma part de la nostra memòria col·lectiva i, per tant, de la nostra identitat.
El projecte de les Jambores Stolperstein, iniciat a Berlín l'any 1996, va arribar a l'Hospitalet a finals de l'any 2023, després d'una investigació històrica exhaustiva, i amb aquestes noves incorporacions ja són 31 a les Jambores col·locades a diferents punts de la ciutat.
Comissions Obreres de l'Hospitalet ha denunciat la persistència de la violència masclista en un acte previ al 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El sindicat ha recordat les prop de 40 víctimes de feminicidis que s'han registrat a Espanya en el que portem d'any.
Les violències masclistes són la manifestació més extrema i cruel de la desigualtat entre dones i homes i representen una fallida intolerable per a les societats democràtiques. En aquesta línia s'ha referit Comissions Obreres a l'augment de les dones víctimes de la violència masclista a l'Estat espanyol, unes xifres que, lluny de rebaixar, continuen incrementant-se. Al mateix temps, s'ha fet una crida a totes les dones a unir forces per acabar amb aquesta xacra.
Sí, ens hem d'enfrontar amb nous tipus de violència, com la violència digital, la violència sexual amb la prostitució, la violència bèl·lica, com a la guerra de Gaza, d'Ucrània. Les dones ens hem de moure i ens hem d'organitzar per enfrontar-nos en aquestes noves, en nous tipus de violència.
El sindicat ha alertat que fa massa temps que els discursos i les idees masclistes es mouen amb total impunitat per les xarxes socials i, sobretot, entre les noves generacions.
Ja no es tracta tant de les penes, sinó de l'educació, de la pedagogia. Actualment les xarxes socials són un allau, sobretot, de discursos de l'extrema dreta, en què les dones hem de tornar a casa. O sigui, ja estem tornant a dates dictatorials com les que es va viure durant l'època franquista.
Comissions Obreres també ha subratllat la importància de detectar, acompanyar i assessorar les dones que pateixen violència dins de l'àmbit laboral.
Des d'avui i fins dijous, el recinte de Fira Gran Via acull una nova edició del Saló Piscina Barcelona, un esdeveniment que es posiciona com el punt de trobada estratègic pel sector alhora que vol ser la porta d'entrada al mercat espanyol amb una previsió de superar els 15.000 visitants.
Més de 400 expositors de 30 països diferents exhibeixen des d'avui i fins dijous les solucions més avançades en tecnologia, sostenibilitat i experiència d'usuari per a piscines i espais wellness al Saló Piscina Barcelona 2025, un saló que enguany celebra la seva edició més gran de les darreres dues dècades. Aquesta edició, a més, vol mostrar com la tecnologia, el disseny i la gestió eficient poden crear espais aquàtics més intel·ligents i sostenibles.
Estan basades en un ús més fàcil i intuïtiu de la piscina. Hi ha un eix importantíssim en la sostenibilitat, millor eficiència energètica, millor eficiència hídrica, i on la intel·ligència artificial i la digitalització de la piscina amb la seva connectivitat són eixos doncs necessaris per poder donar solució a aquestes demandes.
L'empresa andalusa Kidpool ofereix piscines prefabricades 100% que requereixen d'una mínima instal·lació. Aquestes piscines són ideals per a aquells usuaris que disposen de poc espai a casa per col·locar una piscina convencional.
Tienen la facilidad de que no necesitas ni licencia ni permiso para poder hacer una piscina, porque al ser elevada y no va nada anclado al suelo, va directamente posicionada. Nosotros llega la grúa a casa del cliente, el cliente ya tiene lo que es el instalador en la grúa preparada para llegar y colocarla. Entonces, en una hora o dos horas tiene la piscina colocada y va con un enchufe como si fuera un electrodoméstico grande para disfrutar en el momento.
També la IA té el seu espai al saló amb robots intel·ligents que netegen el fons de les piscines.
Las rumbas hacen un patrón de limpieza, con lo cual hacen primero el perímetro y luego hacen en zig-zag normalmente toda la casa. Lo que conseguimos con las cámaras de IA es evitar ese patrón de limpieza y únicamente vamos a ir a recoger la suciedad cuando la detectamos, con lo cual en eficiencia de las baterías es el nuevo paradigma.
iSensi és una de les empreses que ofereix un producte innovador en el món del wellness, del benestar, una cabina basada en la barreja de teràpia i estimulació dels sentits.
Dels cinc sentits que tenim, doncs treballem quatre. Treballem el tacte amb la hidroteràpia i l'aigua pulveritzada, treballem l'aromateràpia amb olis essencials, treballem la cromoteràpia i el joc de colors, tot el que correspon a la psicologia de color, i la musicoteràpia amb músiques i son.
S'espera que el creixement anual del sector es mantingui al voltant del 5% en els propers dos anys, impulsat per la inversió en sostenibilitat i eficiència.
I dins el marc de la Setmana de la Ciència, aquest dissabte, la Rambla de la Marina ha acollit una nova edició de la jornada lúdico-matemàtica. Amb l'objectiu de divertir-se jugant amb les matemàtiques, petits i grans van gaudir d'un matí diferent amb jocs de geometria i trencacoscles que convertia les matemàtiques en una activitat tangible.
11a edició de la jornada lúdico-matemàtica, que té com a objectiu apropar aquesta ciència a tothom amb jocs de geometria, trencaclosques, jocs d'estratègia i d'altres activitats. La Rambla de la Marina va ser l'escenari d'una nova edició que s'emmarca dins de les activitats de la Setmana de la Ciència i que se celebra en memòria del conegut divulgador científic americà Martin Gardner, especialitzat en matemàtiques recreatives.
Hi ha dos tipus de persones, unes que els agraden les matemàtiques i uns altres que no saben encara que els agraden les matemàtiques. I per tant, aquí es troben un dia que poden jugar, experimentar, tocar. Estem contents de que sigui aquesta jornada, ja sigui dins del calendari de l'Hospitalet, sigui una referència que al mes de novembre doncs hi ha la jornada lúdico-matemàtica.
Organitzada pel Casalet, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya i Pessics de Ciència, la jornada lúdico-matemàtica ha incrementat la seva participació respecte a anys anteriors, aplegant a centenars de persones durant tot el matí de dissabte, que van gaudir d'activitats com la ja clàssica cúpula de Da Vinci, sudokus, trucs de màgia, trencaclosques i jocs d'estratègia i geometria.
Les cúpules de Leonardo, el polidron gegant, hem fet xapes, hem posat diferents taules amb diferents activitats matemàtiques, però amb la finalitat de que les matemàtiques es puguin tocar amb les mans. Molts cops la gent gran també la disfruta tant com els nens petits i això és una cosa per als jubilats, els no jubilats, els estudiants, els nens, o sigui, és una mica per tothom.
La jornada lúdico-matemàtica ja s'ha convertit en un clàssic de la ciutat i any rere any les famílies esperen poder gaudir d'un dia de matemàtiques a l'aire lliure.
Acordis, l'Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones amb Discapacitat de l'Hospitalet, posa a la venda un any més el seu calendari solidari, una manera d'implicar a tots els seus membres i també recapta fons per als projectes de l'entitat.
12 mesos i 12 fotografies inspirades en quadres clàssics per una causa solidària. Aquesta ha estat la proposta del calendari Acordis 2026, on els membres de l'entitat s'han transformat en muses per un dia per tal de recaptar fons. D'aquesta forma, s'assuma l'objectiu de finançar les activitats amb la inclusió en un projecte artístic per persones amb discapacitat.
Acordis, fem cada any un calendari solidari per finançar les nostres activitats i és un calendari que en si mateix és una gran activitat perquè busquem un tema, busquem les persones, es disfressen, fa tota una sèrie de fotografies. M'il·lusionen molt en poder venir a fer el dia de fotografies. És complicat perquè són persones que mantenir l'atenció en molts casos costa, que estiguin quiets, que estiguin amb el somriure per fer la fotografia, però és tota una activitat i tot un espectacle veure com ho fem.
L'últim sopar de Da Vinci o el cavaller de la Malpit del Greco són algunes de les obres que han inspirat el calendari.
Per a persones de discapacitat, per a vendre al mercado, al supermercat, feta amb persones de nosaltres, es disfassaran fent fotos.
Jo me recordo que me vas posant una pamela, però ja no me recordo perquè se va fer en juny. Y sobre todo estos calendarios se hacen para recaudar fondos, o sea, ganar dinero, ganar molts de diners per a les nostres activitats.
Acordis s'ha proposat vendre 1.200 calendaris. Es podran comprar centres comercials, botigues, mercats i instal·lacions esportives i municipals.
Després que el passat juliol es fes oficial l'obra premiada de la 19a edició del Premi de Novel·la Negra i la Confidencial, l'escriptor cubà Lorenzo Lunar ha rebut el guardó aquest cap de setmana per la seva novel·la Cobre en la Sangre. L'acte d'entrega del premi ha tingut lloc a la Biblioteca de la Bòbila.
És la primera vegada que escriu una novel·la ambientada fora de Cuba, el seu país natal. Lorenzo Lunar s'endinsa a la zona minera de Río Tinto, Huelva, amb Cobre en la Sangre, la novel·la guanyadora del Premi L.A. Confidencial. L'autor cubà va rebre el guardó per aquesta obra que retrata la tensió social i explotació laboral de finals del segle XIX a les mines. Però tot i que l'acció no succeeix a Cuba, hi ha certa relació amb el país caribeny.
ocurre en las minas de Río Tinto. Sabemos que esas minas es un pedazo de tierra española que el gobierno español de aquel entonces le vendió a los ingleses para poder sostener las guerras en Cuba y Filipinas. Y por ahí vienen toda una serie de nexos que tienen que ver también con Cuba, porque el protagonista de la serie, supongo que sea un lejano ascendiente mío.
I és que l'autor comparteix cognom amb el protagonista de la novel·la, Félix Lunar, una persona que va existir. Va ser sindicalista a les mines de Rio Tinto i va haver de marxar als Estats Units perquè el perseguien els patrons. A Lorenzo Lunar li va arribar el llibre de memòries d'aquest miner sindicalista que li va servir de font d'inspiració per Cobren la sangre. Sense saber si el protagonista va ser familiar seu, Lorenzo Lunar barreja història i ficció i també afegeix la història del seu besavi, que curiosament també va viure a Huelva abans de mirar a Cuba.
Mi bisabuelo venia de Huelva, venia de esa zona, y que tuviera algún lazo con este personaje. Son suposiciones, pero que yo las trabajé desde la ficción, buscando también una búsqueda de mis raíces familiares. Le busqué también una historia a mi familia y a cierta herencia familiar que tenemos, ¿no? Herencia no de dinero, ¿no? Herencia del carácter, de lo tosudo que somos los Lunar.
I amb aquesta novel·la del gènere negre, Lorenzo Lunar s'emporta els 12.000 euros de premi de l'LA Confidencial que promou la Biblioteca La Bòbila i l'Ajuntament de l'Hospitalet amb l'editorial clandestina.
El Petit Príncep, el musical d'Àngel Llàcer i Manu Guix, ha arribat aquest cap de setmana al Teatre Joventut. Per primera vegada s'ha pogut veure a l'Hospitalet aquest espectacle que ja s'ha convertit en tot un clàssic de les dates nadalenques.
El musical del Petit Príncep arribava per primera vegada a l'Hospitalet, un espectacle basat en el conte d'Antoine de Saint-Exupéry, que narra els aprenentatges d'un nen que viatja per diferents mons habitats per adults, des de l'asteroide on viu fins a arribar a la Terra, on coneix un pilot que s'ha accidentat. Un paper d'aviador que, després de 10 anys, torna a interpretar Àngel Llàcer i que suposa el seu retorn als escenaris.
És la primera vegada que torno a actuar després d'haver estat malalt. Cert és que el paper d'aviador és bastant complicat, emocionalment parlant, perquè t'has de despullar de tot allò que has anat posant-te, no? O sigui, al llarg de la vida per sobreviure en aquesta societat. Llavors parla una mica d'això, no? Parla d'aquestes persones que ens hem hagut de ser, ens hem construït per sobreviure, amb la nostra capacitat d'estimar, amb la nostra capacitat de sorprendre'ns, amb la nostra capacitat de jugar, amb tantes i tantes coses que hem perdut. I el Petit Príncep va d'això, d'intentar deixar-nos de tonteries per tornar a ser nens i, per tant, tornar a ser feliços.
I és que el missatge del Petit Príncep arriba als nens i nenes, però també interpel·la els adults, amb una invitació a trobar l'infant que vam arribar a ser.
Toca tant la fibra perquè és que a cada dues frases t'està donant una lliçó de vida. D'ensenyar a viure una vida com més austera, més apreciant les coses petites, agraint, donant valor al que tenim, sabent parar també, sabent escoltar-nos, valorant les amistats, valorant la gent que tenim al costat.
Una història universal sobre la puresa i l'autenticitat, que s'acompanya d'una posada en escena plena de màgia i de les cançons de Manu Guix i Marc Artigau. Fixa't, sóc tan bonica que
quan em miren tot s'hipnotitza. Hi ha unes projeccions noves, també hi ha un vestuari nou que és molt més potent, molt més llampant, i una música que jo, què vols que et digui? O sigui, jo portava escoltant aquestes cançons des de petitíssima pensant que són de les cançons més precioses i boniques que he escoltat mai.
Un espectacle de rècord que acumula ja 12 temporades i més de 385.000 espectadors.
12 anys fent el Petit Príncep, clar, són molts anys, no? I sempre és un èxit. I a la gent li agrada, perquè jo crec que és com un espai de bonhomia que la gent necessita per Nadal. Vivim en un món on la gent està tan barallada, on tothom té gelos, i de cop i volta vens a veure el Petit Príncep i tot és bonic.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem els esports, com sempre, parlant de l'OSPI, en aquest cas, que ha trencat la ratxa que portava fins ara aquest cap de setmana.
Sí, derrota. Derrota a camp del Can Vidalet, en un mal partit dels homes de Cristian Gómez, que no es van trobar còmodes en cap moment, i finalment van perdre 2-0 a Esplugues, a l'estadi del Can Vidalet, al municipal al Molí. En un partit que, sobretot la primera part, va ser molt ensupida per part dels dos equips, no va haver-hi grans ocasions, ni d'uns ni de l'altre. Hem vist que ara una més o menys clara del Can Vidalet, aquesta segurament va ser la millor ocasió de l'OSPI, insistim, no van ser ni molt menys oportunitats clares per part dels dos equips. La segona part va començar amb una mica el mateix to, sense que els dos equips tinguessin aproximacions clares, fins que va arribar als moments dels gols per part del Can Vidalet. L'ha notat, i els veurem, dos golaços, de fet, aquest ha notat primer per Isaac Padilla, 1.68, que agafava el porter de l'OSPI, Eric Mourín, avançat, i ho aprofitava per marcar un gol des de molt més enllà de la línia. I després, al minut 84, arribava un gol similar, en aquest cas també marcat pel Can Vidalet, per Marc Bru, minut 84, i aquí posava el 2-0 en el marcador, un resultat que l'OSPI ja no va ser capaç de capgirar. L'OSPI, amb aquesta derrota, es queda en quarta posició, a 4 punts del líder, a Badalona.
La segunda parte más de lo mismo, han empezado ellos un poquito mejor que nosotros, pero aún así hemos igualado el partido y hemos vuelto a intentar hundirlos en su campo, pero claro, dos goles de medio campo, hemos recibido tres goles en 11 jornadas de medio campo, entonces muy complicado. Estos partidos se deciden por detalles aquí, un 0-1, porque ellos también trabajan muy bien, o un 1-0, y claro, si tú regalas dos goles de medio campo, pues es muy complicado, ¿eh? No, y no con eso, no quiero decir que sea culpa del portero y tal, o sea, son cosas que pasan, pero es que nos han pasado tres veces en 11 jornadas y es muy complicado.
Passem al bàsquet i a la tercera FEB, per fi. Podem explicar la doble victòria dels dos representants de la ciutat. Comencem pel Sandà Sevi l'Hospitalet, que es va imposar a casa al Calvià, en un bon partit dels homes d'Òscar Navarro, molt seriosos, molt professionals. En cap moment es va patir pel partit i finalment ens van imposar per 73-62 amb aquest home, Màxim Esteve, amb 11 punts, també 12 punts per Àngelo Alexandre i 13 per Víctor Castellón. Van ser els millors d'aquest Sevi l'Hospitalet, que amb aquesta victòria continua a la segona posició. Està segon del seu grup de tercera FEB, el Sevi l'Hospitalet d'Òscar Navarro. I l'altra bona notícia del cap de setmana en el món del bàsquet és, per fi, la segona victòria del Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, 60-64. Va ser capaç de guanyar a un rival directe com és el Quart, a més a domicili, amb una molt bona actuació, com sempre, de Marc Fontanals, 17 punts i 22 de valoració, acompanyat de Roger Dalet i de Fabián Álvarez, els dos amb 10 punts. Importantíssima victòria del conjunt de l'Hospitalet, del conjunt del Tecla Sala, per tal de seguir amb aquesta lluita per obtenir la salvació de la tercera FEB.
Victòria de molt mèrit. Jo crec que els jugadors estan molt contents, molta satisfacció de poder dir estem entrenant 4 dies a la setmana per aconseguir victòries, no? I també és un premi per ells per continuar creient en el projecte i creient que podem competir contra tothom.
Doncs com sempre, Andrés, tot això i més avui al vespre a l'Hospitalet en Joc. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí i avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet suma 10 noves llambordes en homenatge als hospitalencs deportats als camps de concentració nazis, que se sumen a les 21 que ja s'han instal·lat a la ciutat des de l'any 2023. L'acte central ha tingut lloc aquest cap de setmana a la plaça Espanyola i ha comptat amb la presència d'autoritats i familiars de les víctimes. Obre portes al recinte de Fira Gran Via al Saló Piscina Barcelona. Fins dijous reunirà més de 400 expositors procedents de 30 països. Amb prop d'un 70% d'oferta internacional, el Saló referma el seu lideratge europeu i es consolida com la cita imprescindible per descobrir el més nou en piscines, el wellness i espais exteriors. L'escriptor cubà Lorenzo Lunar ha rebut aquest cap de setmana el Premi de Novel·la Negra L.L.A. Confidencial per Cobre en la Sangre, una novel·la ambientada a la zona minera de Rio Tinto, a Huelva, a finals del segle XIX, en un context marcat per les darreres guerres colonials i l'ensorrament de l'Imperi Espanyol. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.